Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Comencem avui la segona edició del cicle de participació ciutadana Tisumes i ens atem avui a aquestes trobades de participació parlant de la Covid-19 i de les mesures per atendre-la. Us recordo el funcionament que invertirem en aquesta audiència. En primer lloc, hi haurà un repàs sobre la feina feta per cadascun dels departaments en relació a la Covid-19. Posteriorment, obrirem un torn obert de preguntes per parlar, per anar responent sobre totes les qüestions que se us vagin plantejant a través del xat del canal de YouTube. L'audiència tindrà un màxim d'una durada d'una hora i mitja. Així doncs, tenim molta feina per endavant. Comencem. Per parlar avui de la Covid-19 ens acompanyen l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, la regidora de Participació Ciutadana i Salut Pública, Elisabet Pérez, la regidora d'Hisenda i Organització, Carme Almirall, el regidor de Promoció Econòmica i Platges, Guillem Escolà, el regidor de Turisme, Luis Miguel García, i la regidora de Drets Socials, Ciutadania, Igualtat i Habitatge, Júlia Vigo. Endavant, alcaldessa.
Moltes gràcies, bona tarda i benvinguts a tots i a totes. Moltes gràcies a totes les persones que ens acompanyeu de manera telemàtica en aquesta segona edició del cicle de participació ciutadana que porta el nom de Tisumes, que avui obrim i obrim parlant de la Covid-19. Precisament obrim parlant del coronavirus i de la pandèmia que ens ha assolat en els darrers temps. Abans de començar, voldria tenir un record primer per les víctimes de la Covid-19, un condol i una abraçada a totes les famílies, a tots els amics i amigues que han perdut algun ser estimat. I també voldria desitjar molta força i molts ànims a totes aquelles persones que actualment esteu patint aquesta malaltia o que esteu patint les conseqüències d'haver-la passat, molts ànims i molta força. També voldríem des d'aquí fer un reconeixement per a tots els professionals que esteu treballant a primera línia, lluitant contra aquest virus, i també un agraïment molt especial a la solidaritat que heu representat tots els sitgetans i les sitgetanes durant tot aquest temps de la Covid i que esteu seguint fent. Fa més d'un any, com bé sabeu, fa més d'un any ja que aquesta pandèmia va irrompre les nostres vides i ens va agafar a tothom arreu del món d'una manera absolutament inesperada. Malauradament, la Covid-19 ha provocat milions d'infectats, moltíssimes morts a tot el món i aquesta crisi sanitària també, evidentment, ha generat una crisi econòmica i una crisi social que, de fet, estem patint encara i que no sabrem segurament les conseqüències que ens portarà. Tot i així, davant d'aquesta realitat, no? Davant d'aquesta situació, ens hem vist obligats tots i totes a adaptar-nos des de casa nostra, a les nostres llars, als nostres llocs de treball o des d'aquí, des de l'Ajuntament, per aprendre a conviure amb aquesta pandèmia. I, sens dubte, aquesta pandèmia ha provocat un panorama social i un panorama econòmic molt, molt complicat. I des de l'Ajuntament hem fet tot el màxim, tot el possible, no?, per donar resposta a totes les necessitats de la ciutadania des de diferents àmbits. Per això també es parlava aquí, que avui ens acompanyen tots els regidors i regidores de l'Ajuntament, però també en concret d'aquests àmbits que s'han vist encara més desbordats. Així doncs, volem fer un balanç, sobretot, donar compte de les mesures adoptades en relació a la Covid-19 i també volem explicar les accions que es duen a terme per donar resposta a l'evolució de la pandèmia i a les necessitats imminents que té la ciutadania, com són aquests ajuts econòmics o els ajuts socials. I sobretot també us volem escoltar, perquè bàsicament aquestes jornades de participació ciutadana estan fetes per això, per retre compte del que fa l'Ajuntament, però també per escoltar a la ciutadania, per escoltar les vostres opinions, les vostres queixes, els vostres suggeriments i tots els dubtes que tingueu en aquest sentit avui és en l'àmbit de la Covid-19. Aquesta és la primera vegada que ens trobem davant d'una pandèmia global, d'una pandèmia mundial i, per tant, seguríssim que hi haurà molts aspectes a millorar i aquests aspectes els volem millorar entre tots i entre totes. Per això, ara, més que mai, segurament els necessitem tots, ciutadania, sector públic, sector privat, per lluitar contra aquesta pandèmia. Així, per tant, us convido a participar, us convido que feu totes les preguntes i els suggeriments, les queixes, tot el que faci falta durant aquesta audició I només no em vull allargar més perquè ara donarem pas a tots els regidors que faran, explicaran en cada un dels seus àmbits. I primer de tot voldria donar la paraula a la regidora de Participació Ciutadana, que són els responsables d'organitzar tot això, i també regidora de Salut Pública, per tant, directament implicada en tot el tema de la Covid-19. Així que dono pas ara a la regidora Elisabet Pérez. Endavant, senyora Pérez.
Gràcies, alcaldessa. Dues de les apostes d'aquest govern són la transparència i la participació. Avui estem aquí per totes dues. Us convidem a aquest espai per tal que pugueu aclarir dubtes i fer preguntes sobre la gestió del govern municipal, en concret sobre la gestió relacionada amb la pandèmia, perquè volem reduir la distància a la que ens ha obligat aquesta crisi i també reduir la distància que habitualment hi ha entre la política i la ciutadania. Com deia l'alcaldessa, us volem escoltar. Aquesta audiència podia ser o bé un rendiment de comptes, l'exposició de tot el que s'ha fet fent una relació inacabable, o bé una exposició de com encarem el futur des de l'experiència viscuda. Sobretot, el que volem és donar resposta a les vostres preguntes. També volem fer més visible quin és el funcionament de l'administració i les condicions amb les que ens trobem el dia a dia. Relacionat amb tot el que us he dit i com a exercici de transparència, us recordo que al web de l'Ajuntament hi ha publicat l'informe de gestió de la primera etapa de la pandèmia i un resum de les actuacions de la segona fase mes per mes. També us volia parlar de dues qüestions més. La primera, relacionada amb la participació ciutadana i amb la crisi que vivim. Per donar resposta a les dues, hem aprovat el pacte local per atendre els efectes de la pandèmia a la nostra vila. A la construcció del pacte hi van ser cridades totes les entitats de caire polític, social, laboral, econòmic, mediambiental, educatiu i cultural de la vila. I entre totes vam definir les accions a curt, mig i llarg termini per sortir d'aquesta crisi. La segona qüestió a la que vull fer referència és sobre la gestió pròpiament de la pandèmia. Aquesta va tenir dues etapes molt diferents. La primera, en ple confinament, on es va fer una gestió molt reactiva, molt executiva, marcada per la incertesa i que va fer aflorar una bossa de solidaritat que bé deia l'alcaldessa meravellosa, que diu moltes coses bones de la societat sitgetana. Durant aquesta primera fase es va treballar per protegir, des del desconeixement imperant, no només la salut, amb desinfeccions a les residències i al carrer i amb repartiment de mascaretes, sinó també les necessitats bàsiques d'aquelles persones que no se les podien cobrir, amb àpats a domicili i amb ordinadors per escolars, com un exemple. I si em permeten, recordar-los una de les accions per garantir la distància de seguretat va ser la reordenació al passeig, segregant les direccions de circulació tant de vianants com de corredors. La segona etapa de la gestió és la de la nova normalitat, que per nosaltres està definida per l'objectiu d'informar i prevenir contagis. I això és el que marca les actuacions que s'han fet des de l'estiu de l'any passat. Actuacions amb molts col·lectius, joves, restauració, comerç, infància. En aquest punt voldria destacar-ne tres. La campanya de conscienciació ciutadana, recordant les mesures de seguretat, la instal·lació de dosificadors de gel al carrer amb la idea de fer més accessible una mesura bàsica d'higiene per prevenir contagis i la distribució de mesuradors de CO2 per als centres educatius i els edificis municipals, que ens serveixen per mesurar la qualitat de l'aire. A l'inici del confinament es va crear un comitè de crisi de tipus executiu per garantir el funcionament de l'Ajuntament i protegir la salut de la ciutadania. Actualment, aquest comitè multidisciplinari té funcions d'assessorament molt necessàries a l'etapa actual. També és de rebut dir que sense un bon treball en equip dels diferents departaments i del govern, bona part de les actuacions que hem fet aquesta segona etapa no haurien estat possibles. I com que us he dit que parlaríem de com encarar el futur, com que la incertesa no ha desaparegut, mantenim la coordinació amb el sistema de salut. Reprenem les mesures d'informació als establiments i mantenim el subministrament de productes de protecció a les escoles. Paral·lelament, estem treballant amb una prova pilot que volem que contribueixi a la reobertura de l'oci nocturn amb seguretat. I ja per acabar, Dir-vos que per tots nosaltres és bàsic estar atents als canvis tant normatius com de l'evolució de la pandèmia per plantejar noves actuacions per donar resposta a les necessitats de cada moment. Moltes gràcies per la vostra atenció i ara li passo la paraula a la regidora d'Organització i Hisenda, Carme Almirall.
Gràcies, Elisabet. Bé, com a regidora d'Organització Agenda i Tecnologia, la tasca que vam portar a terme és una tasca molt interna, perquè nosaltres la feina que teníem era facilitar l'adopció de mesures per part d'altres regidories, garantir que l'Ajuntament pogués continuar prestant els serveis i, sobretot, assegurar la salut de les nostres treballadores i treballadors. Aquestes garanties de que els nostres treballadors poguessin continuar desenvolupant les seves tasques pròpies havia de casar amb el fet de que som ajuntament i, per tant, tenim uns serveis que hem de prestar i que la pandèmia no podia aturar. I aquesta és la feina que es va fer. He d'esmentar que totes, des d'Organització i Recursos Humans, la col·laboració i la coordinació i la tasca amb el comitè Covid va ser diària i també que des de tecnologia, des del minut zero, van tenir una tasca molt important i he de dir que el divendres va haver-hi un decret i el dilluns els nostres treballadors, amb una majoria bastant àmplia, ja podien estar treballant des de casa seva telemàticament, connectats amb l'Ajuntament. També es van organitzar tots els serveis bàsics, serveis socials, la policia, la consergeria i les brigades municipals. I es va fer amb una celeritat important. Amb l'evolució de la situació també va evolucionar l'organització de la pròpia administració i per tal que la ciutadania tingués accés a l'administració que s'havia convertit en telemàtica, es van posar els mitjans i els programes necessaris perquè la ciutadania pogués fer tots els seus tràmits. I des de la regidoria d'Hisenda vam tramitar totes les prestacions necessàries per poder gestionar les modificacions de pressupost. Nosaltres partíem d'un pressupost i la pandèmia ens va portar a tenir que posar més de 4 milions i mig extres, per entendre'ns, al carrer o a fer prestacions a la ciutadania. Dir-los que no els hi parlaré ara de si en un lloc em vam posar 900.000 euros i en l'altre em vam posar 400.000. Senzillament, dir-los que el que vam fer va ser atendre a les persones i les seves necessitats i les situacions de vulnerabilitat, comprar el material sanitari necessari, donar suport a les empreses, pagar les indemnitzacions d'aquelles empreses que són concessionàries nostres i no ens podien prestar els serveis i donar suport a l'habitatge, a la cultura i a l'esport. Tot això va tenir uns processos i en algun cas, deixin que els digui que potser van ser uns processos lents, però hi ha dues premisses que les hem de tenir en compte. La pandèmia ha canviat moltes coses. La pandèmia ha canviat les nostres relacions socials, la nostra mobilitat, on treballem, però les lleis de l'administració no les ha canviat. Per tant, continuen sent feixugues. I d'altra banda, totes les prestacions, tots els suports que l'Ajuntament posa al servei de la ciutadania són amb diner públic i l'administració amb el diner públic és molt garantista. Això no vol dir que no estiguem treballant per millorar la feixuguesa de la documentació i la temporalitat dels processos. Estem mirant, n'hem après, i estem mirant de veure com això ho podem fer molt més àgil. I ja m'agradaria acabar només comentant-los que des de les regidories a les quals tinc la responsabilitat de gestionar, hem fet moltes mesures per la Covid, però és que hem treballat en un pressupost del 2021 amb tot allò que hem après i posant 4 milions d'euros més dels que ja hi ha en el pressupost, que en el nostre pressupost ja hi ha diners destinats a habitatge, a promoció econòmica per les ajudes, però hi posarem 4 milions més que provenen d'aquests diners extres que teníem a l'Ajuntament i que no podíem fer servir i que l'Estat i les lleis ara ens permeten poder posar aquests diners en funcionament pel tancament de l'oci nocturn, per donar més ajudes encara d'habitatge, per ajudes al sector cultural, al sector esportiu, al sector turístic, per donar cobertura a les persones i a la ciutat i als teixits turístics, culturals, esportius, mediambientals, empresarials, etc. Gràcies. I li dono la paraula perquè els hi concretarà molt més aquest aspecte al regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà.
Gràcies, Carme. Comentar que des de l'àrea de promoció econòmica i ocupació, que s'ha estat al costat de les empreses i autònoms per ajudar a superar tots aquests moments d'ús de la crisi, durant aquest passat darrer 2020 s'ha tret un total de 6 bases que han suposat 8 línies diferents d'ajuts. Una primera ajut d'autònoms de 2 a 4 anys d'antiguitat que es va dotar en 55.000 euros, del qual es varen rebre 127 sol·licituds. Una ajuda per autònoms a partir del 5è any i petites empreses per incorporar noves línies de negoci o noves formes de treball, que es va dotar amb 100.000 euros i es van rebre un total de 14 sol·licituds. Una ajuda als emprenedors destinat a la creació de noves empreses, autònoms de primer any, amb la qual va tenir dues línies, des de l'1 de juliol del 2019 al 30 de juny del 2020 i una segona línia de l'1 de juliol del 2020 al 15 d'octubre del 2020 amb 50.000 euros del que es van rebre 21 sol·licituds. Un ajut per al pagament de lloguers i hipoteques d'establiments comercials i els seus subministraments, que es va dotar amb 200.000 euros i vam rebre 243 sol·licituds. Un ajut per la contractació de persones treballadores, també en dues línies, una anterior a l'estat d'alarma i una posterior a l'estat d'alarma, del que es van rebre 51 sol·licituds que corresponien a 70 nous contractes i es va dotar amb 50.588,24 euros. I un sisè, que era per la compra i instal·lació de mesures higièniques o de seguretat en la reobertura d'establiments, dotada amb 100.000 euros i van haver-hi un total de 73 sol·licituds rebudes. És a dir, al final, durant el 2020, es van donar amb ajuts directes a empreses 575.588 euros, que responien a 529 sol·licituds. Aquestes, així una mica per sectors, el 30% va ser pel sector del comerç, el 30% pel sector de la restauració, un 4% per l'hoteler i un 36% per altres sectors que són professionals, ensenyament, agents de comerç, publicitat, relacions públiques, consultoria, música, cultura, esportiva, instal·ladors, paletes, etc. Aquest 2021 ja estem treballant en nous ajuts que van en la mateixa línia per cobrir les despeses fixes o estructurals i ja han començat a aprovar-se i a publicar-se algun d'ells. En aquest sentit, ara mateix tenim preparats un ajut per a autònoms a partir del segon any d'antiguitat per fer front als pagaments de les quotes de seguretat social que es dotarà amb 150.000 euros. Ja es va aprovar amb el darrer ple del mes de març i pròximament, aquest mes mateix mes d'abril, sortirà la convocatòria. Un ajut als emprenedors destinat també a la creació de nous negocis o empreses, als autònoms de primer any, que es dotaran 50.000 euros, que està previst sortir bases i convocatòria al ple de maig. Un ajut pel pagament de lloguers o hipoteques d'establiments comercials, que es dotarà amb uns 150.000 euros, que va ser aprovat ja al ple de març i està prevista la convocatòria a principis de maig. Un altre ajut per a les activitats econòmiques aturades total o parcialment pels decrets de la Generalitat, que es dotarà amb 150.000 euros i que també van ser les bases aprovades al ple de març i està prevista la convocatòria a principis de maig. I un cinquè ajut que serà per la contractació de persones previst en 50.000 euros i que està previst aprovar les bases i convocatòria al ple de maig. Això suposarà tots aquests ajuts, a part s'ha de dir que durant aquests primers mesos de l'any 2021 s'està pagant les justificacions també de les línies d'emprenedors otorgats i de contractació del 2020 que representen 30.000 euros més i s'han resolt també al·legacions d'empreses autònoms que s'han donat 3.300 euros més. En total estem parlant de 698.000 euros ara mateix aquest 2021. I a part s'està parlant, que ja ha comentat la meva companya d'Hisenda, d'un fons per acabar de dotar i preveure uns nous ajuts ja més concrets per sectors i que ajudin encara més amb totes les activitats econòmiques que estan patint tant. A part de tots aquests ajuts, també es va treure unes bases d'una subvenció pel foment de l'associacionisme que justament avui s'ha aprovat la convocatòria amb 15.000 euros i que s'obre aquesta, ara es publicarà i s'obrirà aquesta mateixa setmana. També es va aprovar el 2020 una subvenció per la gestió d'una targeta de fidelització dirigida al sector del comerç i hostaleria per promocionar tots aquests establiments i el comerç i la proximitat, que inclou recàrregues de les targetes amb un import màxim de 30 euros per persona i que està dotat amb 80.000 euros. I com a ajut també d'aquest 2021 es va aprovar en ple la suspensió de la taxa d'activitats que ja és vigent des del mes de març fins al 31 de desembre per facilitar l'obertura de noves activitats o per activitats que canvien de local. Una altra línia que vam engegar amb l'inici és l'ajudar les empreses autònoms a potenciar i reforçar durant tot aquest període de pandèmia l'assessorament, la informació, consultes, tramitacions, plans d'empreses, etc., a totes les empreses autònoms. I en aquest sentit s'han fet fins a aquest primer trimestre del 2021, 367 serveis d'informació a empreses prestats a empreses i autònoms, 180 serveis d'informació a nous emprenedors, 335 noves consultes d'autònoms concrets, 150 emprenedors, 52 consultes ateses, 529 tramitacions ajudades a empreses i autònoms i 28 plans d'empresa realitzats o plans econòmics financers a empreses. És a dir, s'està ajudant amb tot el possible que les empreses puguin reorganitzar-se en aquestes situacions. I igualment, s'ha fet tot de formacions per potenciar el marketplace, per temes de networking, per temes de posar més els seus negocis al Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc. També a nivell d'ocupació s'ha potenciat molt els plans d'ocupació municipal i el 2020 es va dotar amb 600.000 euros, però a part ha anat també combinats amb plans d'ocupació del SOC amb 60.417,47 euros i plans d'ocupació de la Diputació amb 141.835,90 euros. Això ha permès que durant el 2020 es va contractar 63 persones, 17 brigades de platges, 2 xòfers de platges, 30 informadors de platges, 6 conserges, 3 inspectors, un tècnic de recursos humans, 3 informadors Covid i un auxiliar tècnic de salut. I per aquest 2021 està previst per un valor d'un milió per realitzar plans d'ocupacions municipals, que ja hem començat a treballar per incorporar brigades de platges, xòfers de tractor de platges, informadors de cultura, informadors varis per temes sanitaris o inspectors. Finalment, també comentar que es va durant el 2020 i amb aquest 2021 es continuen fent sessions i iniciatives formatives orientades a l'ocupació de persones que porten temps a l'atur per adquirir un ofici o millorar en temes d'operativa tècnica aplicant situacions actuals del Covid. I en aquest sentit s'han fet diferents cursos de manteniment de vaixells, de nàutica bàsica, de pesca artesanal, d'horta i vinya sostenible, ajudants de cuina i obrador, és a dir, a donar possibilitats d'obrir-se al mercat laboral i poder trobar feina. Per finalitzar, comentar que a nivell també d'ocupació s'han fet un total de 823 entrevistes i assessoraments a persones desocupades, 24.387 consultes de seguiment a les persones desocupades, persones que han trobat feina amb la nostra gestió, un total de 215 amb un total de 117 ofertes tancades i 1.263 candidats enviats a les empreses, inspeccions i visites a empreses per veure i cobrir necessitats seves, un total de 50 i seguiment a empreses per conèixer el seu estat i necessitats de personal, un total de 6.840, feina que continuarem desenvolupant aquest 2021. Comentar també a nivell d'esdeveniments i ocupació via pública que es va fer un decret el 2020 i es va crear el comitè d'esdeveniment per a realitzar i validar cadascuna de les peticions rebudes en aquest sentit, prohibint-se la realització d'aquestes activitats als carrers comercials del centre, així com al passeig de la Ribera i al carrer de Port Alegre, per a garantir la seguretat sanitària i no produir-se acumulacions de persones per actes. Aquest comitè continua vigent i revisa tota sol·licitud d'esdeveniment o ocupació des de l'àmbit sanitari, de mobilitat, de protocol, de policia, seguretat i dels requeriments tècnics pròpiament de la realització de l'acte. Finalment, indicar a nivell de platges que es va preparar un control d'aforaments, calculant l'aforament de cada una de les nostres platges i amb una aplicació que controlava en tot moment aquesta ocupació cada hora de les diferents platges amb els informadors i les distàncies de la gent a les mateixes platges. Aquestes dades estaven disponibles a les web de l'Ajuntament. També es va reforçar el servei i desinfecció de sanitari, ja fossin d'obra o els policlínics. I a nivell de brigades es va ampliar el servei de desinfecció de les pateres, papereres, baranes, dutxes i rentapeus. Aquests darrers, dutxes i rentapeus, inicialment no es van posar, però a l'avançar la pandèmia sí que es van connectar i posar sent un servei més, però més reduït. A nivell de guinguetes i gàndules es va establir tot un control i un protocol de distàncies i desinfeccions. Per aquest 2021 s'estan converses amb el Departament de Litoral de la Generalitat i amb demarcació de costes sobre quines mesures de seguretat sanitària s'establiran per aquesta temporada, però encara no han traslladat res en aquest sentit. Tot i això, des de l'Ajuntament hem començat a preparar un pla d'ocupació per informadors que entressin al juny i l'aplicació per controlar els aforaments, si fos necessari, està disponible. El dispositiu de desinfeccions ja està preparat i, igual que l'any passat, funcionarà per aquesta temporada. Jo, per la meva part, ja està.
Gràcies, Guillem. Alcaldessa, toca parlar a mi com a regidor de Turisme després de Guillem, després d'haver escoltat totes les xifres i les dades que des de Promoció Econòmica s'han posat sobre la taula per afrontar aquesta situació. Nosaltres, des del Departament de Turisme, el que hem fet ha sigut sobretot parlar amb el sector privat. Des del Consell Assessor de Turisme es van posar a disposició del sector privat per començar a treballar de manera conjunta a afrontar aquests reptes que teníem el darrer semestre del 2020 i els reptes que tenim per aquest 2021, i van començar primer a establir, continuar treballant amb el calendari d'esdeveniments que habitualment tenim a Sitges, i nosaltres des del primer moment vam començar a treballar en el mateix calendari. Sí que és cert que n'hi ha canvis, n'hi ha algun esdeveniment que s'ha caigut de l'agenda que teníem tancada, però nosaltres som optimistes i volem seguir treballant en aquesta línia com en anys anteriors, i en totes les mesures de prevenció, totes les mesures sanitàries, continuar portant tot el tema d'esdeveniments de la vila de Sitges. Nosaltres, sobretot, vam fer també molts ajuts a la promoció de la vila. Vam canviar durant l'estat d'alarma que teníem l'any 2020 i aquest 2021, degut als canvis legislatius de tancaments i obertures i els diferents confinaments, van tindre que canviar tot el pla que tenien de promoció turística de la vila. Van començar a treballar, sobretot el tema de campanyes offline, en premsa escrita, en els principals diaris i revistes especialitzades i també a les emissores de ràdio, i van tenir que canviar, sobretot, ho van demanar també el Consell Assessor, el sector privat, per canviar una campanya més online. Nosaltres vam començar a treballar amb una campanya, no sé si recordeu, que es deia No cancel·lis, ajorna, que ho van fer en diferents idiomes, i després vam canviar la campanya Sí a Sitges, perquè nosaltres vam pensar que després de tants nos deguts a la situació pandèmica que estaven, tenien que donar un sí, i aquest sí era un sí a Sitges, un sí a la nostra vila, un sí a recuperar el turisme, un sí a presentar la cultura, a presentar el nostre patrimoni i tornar a posar Sitges al punt que li toca dintre de la costa mediterrània, que és un referent turístic, cultural, patrimonial, familiar, històric, etc. Aquesta campanya que van utilitzar, sembla que van ser 6 idiomes, la van adreçar també a un públic molt concret. Aquesta campanya es va adreçar a la Comunitat de Madrid, a la Comunitat Valenciana, a l'Aragó, a les Illes Balears i, sobretot, al sud de França també, i a Catalunya. A Catalunya, degut a les limitacions de moviment que hi havia, pues era essencial aquesta campanya de ser la Catalunya, el turisme de proximitat. I van tenir un èxit. En certa manera, van tenir un èxit, si podem comprovar nosaltres totes les dades que hem presentat ja al Consell de Turisme, del 76% de turisme nacional que van tenir l'any passat, pràcticament el 70-80% d'aquest 75% era turisme de Catalunya. I ara, aquest 21, hem començat també en aquest sentit, en la mateixa línia, i com he pogut comprovar aquesta passada Setmana Santa, crec que Sitges ha estat a l'alçada de lo que és una ciutat turística per excel·lència. Van tenir molta gent, sí que és cert que potser alguna imatge no agrada, però bueno, jo crec que nosaltres vam complir totes les mesures sanitàries, tota la restauració, tots els hotels van complir totes les mesures sanitàries i des de Turisme, juntament amb la Regidoria de Salut, es van posar a treballar per ells perquè tinguin tot aquest reforç de les mesures sanitàries per a protegir els nostres vilatans i els nostres treballadors i treballadores de l'hotel. I poc més, si voleu alguna dada més concreta, després a les preguntes podrem concretar més directament. Passo la paraula a la meva companya Júlia Vigó, de la regidora de Drets Socials, Ciutadania, Igualtat i Habitatge. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Luismi. Bona tarda a totes i tots. Doncs des de la perspectiva social, l'impacte de la Covid és evident i conegut per tots i totes. Això en un primer moment va significar una reorganització brutal del Departament de Drets Socials, tant pel que fa als equips com augmentant els recursos humans i mobilitzant recursos econòmics i materials per poder sobretot destinar-los tant a ajuts d'emergència social com a dispositius extraordinaris que es van activar en aquell moment. Per exemple, compra directa d'aliments, acompanyament a persones grans, a dones supervivents de violència masclista o posant en marxa, per exemple, un allotjament d'urgència per persones sense llar. Penseu que l'augment exponencial de l'atenció, traduïda en xifres, va significar que es duguessin a terme més de 1.300 atencions a famílies des dels serveis socials municipals. Ara ha passat un any i la crisi social i econòmica, tot i que amb diferències òbvies respecte al confinament, que va ser inesperat i sobtat, sí que segueix existint i comença a cronificar-se. Per tant, aquella reorganització de la que us parlava tot just fa un moment s'ha mantingut i es mantindrà en bona part durant el 2021. Sí que abans de parlar de les properes convocatòries d'ajuts i del que tenim previst dur a terme durant aquest any, volia recordar que totes aquelles persones que se sentin que necessiten acompanyament, assessorament o ajuda per motius socials poden contactar mitjançant cita prèvia, perquè precisament un de les conseqüències d'aquesta reorganització és que ara funcionem amb cita prèvia, poden contactar-hi tant amb els serveis socials com amb els serveis de drets civils que integren atenció a les dones, al col·lectiu LGTBI, a persones amb diversitat funcional o migrades, a través d'aquests telèfons que veureu ara en pantalla, que apareixen a la presentació i que trobareu també al web municipal per tal de poder demanar aquesta cita prèvia i fer una primera visita. Això és important perquè parlant ja d'ajuts, les ajudes d'emergència social que gestionen els serveis socials i que no estan subjectes a cap convocatòria, és a dir, que no hi ha un període determinat de presentació de sol·licituds, es valoren prèviament per part de l'equip tècnic. Per tant, és imprescindible contactar amb els serveis socials amb anterioritat perquè puguin valorar si cal activar algun d'aquests ajuts o algun dels serveis d'atenció bàsica, per exemple, centres de distribució d'aliments, menjadors socials o altres serveis específics que depenguin dels serveis socials. Més enllà d'això, sí que el Departament de Drets Socials gestiona quatre línies d'ajuts anuals, que són els ajuts a llibres i material escolar, que aquest any obrirem convocatòria durant el mes de maig i que hi destinarem una partida a l'entorn dels 80.000 euros. Les ajudes per famílies monoparentals i nombroses, que estaran actives durant el mes de juny i a qui destinarem una partida de 35.000 euros. Les ajudes per persones que cobren pensions no contributives de jubilació o pensions mínimes, que estaran obertes durant el mes de juliol i també hi destinarem una partida de 35.000 euros. I ajudes per persones amb discapacitat reconeguda, que hi destinarem una partida de 70.000 euros i que estarà oberta a la convocatòria durant el mes d'agost i fins al 2 de setembre. A banda d'aquests ajuts, aquest any per primera vegada també es convocaran ajudes per activitats de lleure educatiu liderades pel Departament d'Educació i en les quals hi col·laboren altres departaments de l'Ajuntament, Cultura, Esports i també Drets Socials. Aquests ajuts tindran una primera convocatòria dirigida a activitats d'estiu i sortirà precisament abans de l'estiu. Pel que fa a habitatge, bona part dels esforços durant tot el 2020 i també a dia d'avui es concentren en les ajudes al pagament del lloguer, que en aquesta darrera convocatòria han augmentat exponencialment, evidenciant la greu problemàtica que tenim a Sitges en quant a l'accés a l'habitatge. De fet, les mensualitats pendents de pagament de la convocatòria d'enguany s'han començat a pagar ja i continuaran pagant-se durant les properes setmanes. Amb l'objectiu de millorar la gestió i la tramitació dels ajuts en la nova convocatòria, perquè sabem que tot i que hi ha una tramitació que no ens podem saltar i que forma part, ens agradi o no, del funcionament de l'administració pública, també és cert que podem millorar, Hem incorporat alguns elements a les bases i al funcionament intern de l'equip de l'Oficina Local d'Habitatge amb l'objectiu de poder ser més eficients en la convocatòria que vindrà. Això passa, per exemple, per eliminar el topall d'ingressos mínims per accedir a la convocatòria o no demanar alguna de la documentació a la que podem accedir directament com a administració. I d'altres qüestions internes que tenen a veure amb l'ampliació de l'equip encarregat de gestionar els ajuts, cosa que és imprescindible, i amb millorar també les eines de càlcul de l'ajut per cada sol·licitud. Amb tot això, la previsió és tornar a mobilitzar 2,1 milions d'euros, com l'any passat, i obrir el període de presentació de sol·licituds durant el mes de juny. A banda dels ajuts al pagament de lloguer, val la pena destacar que també durant el 2020 i de manera conjunta amb el Consell Comarcal van posar en marxa un servei d'atenció ciutadana en matèria d'habitatge, que opera els dimarts i els dijous al matí a l'OH, al carrer Nou, i que dona informació sobre ajudes, tràmits, habitatge públic, entre d'altres, no només de l'Ajuntament de Sitges, sinó també de la Generalitat. Cal demanar també, en aquest cas, cita prèvia trucant al 010. Finalment, a banda d'ajudes, i molt ràpidament, que, com deia, han centrat l'activitat de l'Oficina Local d'Habitatge, també s'estan impulsant polítiques més transformadores que ens ajudin a evitar precisament allò que l'augment de sol·licitants dels ajuts al lloguer ha evidenciat, no? L'elevat preu dels lloguers i la manca d'accés a l'habitatge. Per tant, actualment també tenim en fase de promoció 3 parcel·les d'habitatge públic que sumen 175 habitatges, més un procés de rehabilitació de 8 habitatges de caràcter social que s'entregaran entre el 2022 i el 2023. Bé, per part meva res més de moment i estaré atenta a qualsevol qüestió que es plantegi. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Una de les preguntes que més ens ha fet arribar a la ciutadania a través de les xarxes socials i dels mails previs que hem anat recollint és si ens podríem informar sobre quin és l'estat del calendari de vacunacions amb el que tinguem. Regidora de Salut Pública, si ens pot informar una mica sobre en quin punt estem ara sobre aquesta situació.
Doncs estem en percentatge realment millor que la resta de Catalunya i certament informar sobre el calendari de vacunacions d'una forma específica és complicat perquè el que fa el sistema de salut és administrar les dosis de vacunes que els hi arriben. Per tant, una mica la situació seria estar atents, no?, als mitjans de comunicació a veure quines franges d'edat es van obrint. Si no recordo malament, tenim al voltant d'un 80% de vacunats als més grans de 80 anys i jo crec que aviat s'obrirà la franja entre els 60 i els 80, no? Les de 70-79, que es van quedar aquí una mica sense cobertura, donat que es va ampliar l'edat de la vacunació amb AstraZeneca. Però concretar exactament quan es començarà a vacunar amb un col·lectiu concret no es pot precisar perquè depèn de la subministració del subministrament de les vacunes.
Gràcies, regidora. En tot cas, recordar que la gent gran ja està seguint el seu calendari de vacunació. També s'ha vacunat el cos de la policia local i el personal de les residències. Una altra també de les preguntes que ens han fet arribar, regidora d'Habitatge, és si podria recordar una mica l'estat dels pagaments de les ajudes vinculades amb els lloguers d'habitatge. Ja ho ha respost durant la seva intervenció, però si podria focalitzar una mica o insistir en la resposta és una de les preguntes que també més ens han fet arribar.
D'acord. Doncs, pel que fa a les ajudes al pagament del lloguer, com deia abans, el gruix important de les persones beneficiàries d'aquesta tipologia d'ajuts ja han començat a rebre el pagament corresponent al segon i al tercer quadrimestre. Per tant, a tota la quantitat restant de rebre per part de l'Ajuntament de Sitges. Però si recordeu, quan vam fer l'aprovació, diguéssim, d'aquestes persones que en serien beneficiàries, també hi ha un col·lectiu de persones que de manera extraordinària en aquell moment vam considerar que havien de rebre aquest ajut i per tant es va fer una concessió directa, una convocatòria extraordinària i directa perquè rebessin ajuts. Aquestes persones tenen un ritme diferenciat i en aquesta setmana passada es van estar rebent tota la documentació necessària per justificar i fer el tancament d'aquesta primera concessió per tal que en les properes setmanes es pugui fer una segona concessió per, diguéssim, tancar l'anualitat que ens havíem compromès a pagar per aquestes persones, que en tot cas eren 125 persones amb les quals des de l'oficina 125, no persones, sinó persones o famílies, perquè hi ha algun, en alguns casos, no, el sol·licitant representa una unitat de convivència, persones o famílies, amb les quals des de l'Oficina Local de l'Habitatge ja ens hem posat en contacte i ja estem en fase, diguéssim, de tancament d'aquest primer bloc per tal de realitzar el pagament del segon bloc. Pel que fa a les persones perceptores, diguéssim, dels ajuts al lloguer ordinaris, habituals, com us deia, hi ha un primer gruix de persones, que és el gruix important de persones beneficiàries que ja han rebut aquest pagament. Hi ha alguns casos que mancava alguna documentació específica per tal de poder fer els pagaments que faltaven, potser del segon quadrimestre o del tercer quadrimestre, i per tant rebran en les properes setmanes, no hauran rebut encara segurament, sinó que rebran durant aquesta setmana o les properes setmanes els pagaments que resten.
Gràcies, regidora. La següent pregunta que ens han fet arribar és el calendari d'esdeveniments previstos per aquest estiu. Ha comentat abans el regidor de Turisme que hi havia un calendari previst. Alguns s'han vist modificats com a conseqüència de la pandèmia, però d'altres s'han mantingut. Ara recentment s'ha presentat un nou esdeveniment. Si podria el regidor explicar una mica el calendari d'esdeveniments previst per aquesta temporada d'estiu. I alhora, si em permet, abans de la resposta, regidor, recordar a totes les persones que ens estan escoltant i seguint des del canal de YouTube que ens poden fer arribar les preguntes que desitgin a través del chat, que es pot veure a la pantalla al costat del canal de YouTube, i anirem responent. Endavant, regidor.
Sí, gràcies, Roser. Bé, per començar, aquest cap de setmana tenim un esdeveniment fantàstic a Sitges. Aprofito per convidar tots els vilatans i tots els garrafencs i esperem que s'obri una mica el confinament comarcal perquè puguin tenir més visitants, però tenim la Sitges Vila del Llibre, que és la primera vegada que es fa aquí al municipi, i és un esdeveniment de primer nivell en el que el llibre i els seus autors i autores seran els protagonistes durant tot el cap de setmana. I a partir d'aquí, sí, i hem començat fa dues setmanes també amb el Sitges Tapa Tapa i continuem amb un calendari més o menys normal amb tots els esdeveniments que estem acostumats a la vila. Sí que és cert que algun hem canviat de format, com el Rally de Sitges, que aquest any es farà en format més virtual, sobretot degut també als problemes de mobilitat, de confinament. Barcelona no va apostar per aquest esdeveniment. O el Festival Internacional del Password, que es retrasa una mica, jo tenim programat al mes de juny, però a partir d'aquí tenim la Festa de la Poesia, tenim el Festival de Jardins de Terramar, tenim les Barraques, tenim la Festa Major, tenim la Versitges Week també, que apostem una altra vegada aquest any perquè aquest esdeveniment pugui desenvolupar les seves activitats a la vila, i algun festival més de música electrònica nou que estrenarem aquest any, i els de sempre. També teníem previst també una festa, un festival al carrer del Pecat, coincidint amb les dates del 1 de maig, però bueno, la situació ja coneguda per tothom, hem decidit traslladar aquest esdeveniment al mes d'octubre, crec que ara sembla que és el darrer cap de setmana de l'octubre. Però bé, esdeveniments, tindrem tots els esdeveniments que estem acostumats a tenir aquí a la vila i algun més que estem treballant. Nosaltres apostem, com hem dit abans a la meva primera intervenció, per el positivisme, per el sí a Sitges, i continuarem treballant per el sí a Sitges per a poder omplir de nou els nostres carrers de turistes i visitants. Gràcies.
Gràcies, regidor. La següent pregunta que ens han fet arribar a través del correu de Participació Ciutadana és què han de fer les persones que volen ser contractades i participar en els processos de selecció en els plans d'ocupació. Regidor de Promoció Econòmica, si ens ho pot explicar, si us plau.
Sí, bueno, ara estem acabant de definir conjuntament amb l'àrea d'organització, la part de recursos humans, i definim les diferents bases del que comportarà aquest pla d'ocupació, els diferents, en funció de les cobertures, ja he comentat algunes, ja comentar un ja va sortir, que va ser els de brigades de platges, però principalment tot depèn de si són perfils que gestionem directament des de la nostra bossa de treball o si seran perfils que ja requeriran des de la bossa del SOC. Independentment, has d'estar apuntat a les bosses del SOC o a les bosses de nivell 10, perquè quan traiem les bases recollim els candidats que cobreixin amb els requeriments especificats, ja sigui que ens ho envien des del SOC o que els traiem de la mateixa xarxa d'ocupació que tenim a nivell 10. Per tant, per poder participar en aquests plans d'ocupació han d'estar apuntats a la base de dades del SOC i a la base de dades de Xaló, que és la de nivell 10, a l'àrea que, si la gent no sap, que s'apropin allà a l'edifici a nivell 10, que és on està el Departament de Promoció Econòmica i Ocupació, i allà els atendrem i els apuntarem.
Gràcies, regidor. Una altra pregunta també per vostè. Ens demanen quin serà el dispositiu per aquest estiu a les platges de Sitges, si es repetirà de nou l'experiència de l'estiu passat a través del servei d'informadors per tal de vetllar pel control de l'aforament a les platges.
Sí, comentar, ja ho he indicat abans, que ara mateix, tot i que ho tenim preparat, encara des de la demarcació de costes o des del Departament de Litoral de la Generalitat, no saben ben bé en quina situació ens trobarem i encara no han definit si es tindrà que controlar aforaments o no i si s'han de controlar quins criteris hi hauran o es definiran per aquests aforaments. Tot i això, des de l'Ajuntament, conjuntament, com dic, amb l'àrea d'organització, perquè està en un tema més informàtic, com és un tema també de personal, i ha dit que estem preparant, i ha dit un pla d'ocupació per tenir informadors, ja no els diem de platges, en general, per temes que si s'ha d'utilitzar per platges, s'utilitzaran per platges, però ja estem preparant, al igual que tenim parlat que l'aplicació que controlem els aforaments per tenir aquesta gestió del control dels aforaments de les platges. Però, com dic, ara mateix, fins a cap allà a Sant Joan, però nosaltres ho sabrem abans, a finals de maig, és quan ho definiran demarcació de costes i és tot com evolucioni la situació de la pandèmia i si el tema de vacunació ha estat millorant o no. Ara mateix encara no està definit, tot i així, com dic, des de l'Ajuntament ja ho tenim més o menys preparat per poder-ho plantejar quan sigui el moment.
Perfecte, moltes gràcies. Per la regidora de Salut Pública, ens indiquen els ciutadans si es podria apuntar una mica a les xifres sobre la vacunació. Cert que ho ha comentat anteriorment, però si voldria la regidora de Salut Pública remarcar en quin punt estem, si més no a nivell comarcal, sobre el calendari sobre les vacunacions dutes a terme.
Sí, Roser, abans de tot, abans d'entrar en el tema de la vacunació, m'agradaria fer esment que des del Departament de Salut s'està fent una campanya perquè la gent actualitzi les seves dades per tal de poder ser avisat de quan li toqui la vacuna. Per tant, animaria la ciutadania, si no té la meva salut, que se la descarregui i que actualitzi les seves dades de contacte, d'acord? Que això facilitarà molt que tots siguem avisats quan ens toca el torn de la vacuna. Després, una altra cosa, insisteixo abans, perdoneu mai la llicència, abans d'entrar a les dades de vacunació. Dic que al Garraf estem relativament bé de números, però voldria insistir que no baixem la guàrdia, perquè encara els 15 dies des de Setmana Santa no han passat i encara podem tenir un augment de casos. Que Camils té la UCI bastant plena, d'acord? O sigui que hem de ser tots molt conscients del que fem. Una dada bona és que la RT, que és la velocitat de propagació de la pandèmia, és de 0,70, per tant, està per sota de l'1, que és l'ideal, i això és una molt bona dada, d'acord? I respecte de les vacunes, no tinc la dada de Sitges, tinc la dada de la comarca. I estem, l'estic consultant ara mateix, en primera dosi al Garraf tenim un 13% de les persones i en segona dosi un 4% de vacunació. I com els deia, a Sitges estem una mica per sobre de la mitjana de Catalunya.
Gràcies, regidora. Em pregunten també sobre el procediment de la tramitació de les ajudes. Regidora d'Organització, si voldria vostè explicar una mica quin és el procediment que se segueix a l'hora de tramitar les ajudes que tant la ciutadania com els mateixos sectors econòmics i més afectats per la pandèmia, podria explicar una mica quin és el procediment que se segueix a l'administració?
Bé, hi ha un procediment previ que és el fet d'establir primer incorporar els diners necessaris, després establir les bases sobre en quin concepte es farà l'ajuda, qui és el destinatari, i en el que estem treballant és que després surt la convocatòria pública i aquí és quan les persones han d'aportar la documentació. El que estem treballant és que aquesta documentació es minimalitzi el màxim possible i a partir d'aquí, doncs, quan un cop està acabat finalitzat el termini de la presentació de la documentació necessària, doncs els departaments respectius, els centres gestors, han de revisar que es compleixin tots els requisits. I després ja hi ha una tramitació, que aquesta tramitació és la que és més feixuga i estem mirant de veure si... que és la que he comentat abans, que l'administració no ha modificat aquesta part de la normativa, doncs que s'ha de fer un expedient, aquest expedient s'ha de sotmetre a la fiscalització, s'ha de sotmetre a tots uns procediments interns que fixa la normativa, fins a arribar al moment en què es poden fer els pagaments. Per tant, bàsicament el que intentarem alleugerir és que la documentació sigui menys feixuga per poder que les persones, quan fan la presentació d'aquests documents, no els hi suposi un trasbals, tot i que som garantistes, per tant, demanarem papers. I després hi ha el procés que és més lent de tot el tràmit de normatiu, que estem mirant a veure si el podem alleugerir o crear equips que facin la feina d'una manera més àgil. Moltes gràcies.
Una pregunta que ens acaba d'arribar ara mateix és si tenim algun tipus de previsió sobre el calendari d'obertura pel que fa a la restauració, al sector, en el moment d'oferir els àpats a la nit. No sé si en aquest cas el regidor de promoció econòmica o el regidor de turisme pot avançar alguna previsió de quina és la situació actual o quina és la previsió que tenim per endavant.
Jo, personalment, a nivell de promoció no tinc constància, però jo crec que aquí més bé marcat des del Procicat i poder la regidora de Sanitat pot tenir alguna referència més. Però jo particularment, des de l'àrea de promoció econòmica, no tinc cap previsió ara mateix d'obertura pel vespre. No sé si també la regidora de Salut pot aportar alguna previsió en aquest sentit.
Gràcies, senyor Escolà. Doncs no, realment el Procicat actua en funció de les dades epidemiològiques que va tenint i no fa previsió d'obertura ni d'establiments ni d'altres activitats en un termini determinat, sinó que a mesura que van evolucionant les dades doncs es planteja unes activitats o unes altres.
Perfecte. Una altra pregunta que també ens acaba d'arribar és si tenim alguna previsió de celebració d'algun esdeveniment com el que es va fer similar al concert de Love of Lesbian per poder obrir els espectacles i la cultura o l'oci nocturn.
Doncs sí. A veure, nosaltres hem fet una proposta a la Generalitat conjuntament amb el sector de l'oci nocturn local per tal de una mica replicar dintre d'un context d'estudi científic de replicar aquesta activitat que mencionaves de Love of Lesbian en aquest concert, però replicar-lo en un format, diguéssim, micro, que és el format de l'oci nocturn que tenim aquí a Sitges, no? Hem plantejat l'obertura de 4 establiments amb un aforament, però tot això és només un projecte. És una idea que hem plantejat a la Generalitat i que estem treballant perquè tiri endavant, però encara no ens hem assegut a definir-ho definitivament perquè és relativament recent. Ha sortit als mitjans fa una setmana i, evidentment, la Generalitat, doncs, bueno, està amb el tema de les vacunacions, està amb el tema del control de la pandèmia i ho té present i jo crec que aviat ens veurem, però de moment només hi ha una resposta, una proposta, però que tenim moltes ganes de que vagi endavant perquè el sector de l'oci nocturn és dels més castigats a la nostra vila, jo crec que a Catalunya, i la veritat que tenim moltes ganes de tirar endavant aquest projecte.
Gràcies, regidora. La següent pregunta aniria adreçada a la regidora d'Organització. Ens pregunten si, donat que ara tot va amb cita prèvia, s'ha previst ampliar l'horari d'atenció de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Bé, estem analitzant. De moment el que sí que farem és renovar el contracte amb l'empresa que ens porta tota la gestió i el suport telemàtic, el que en diem l'OH365. Això sí que ho tindrem perquè hi ha molta tramitació que es fa telemàtica i aquesta empresa ens dona suport. Analitzarem si no donem una bona resposta en el tema de les cites prèvies i veiem que hi ha, de moment no és aquest l'anàlisi que hem fet, però si es considera la necessitat d'ampliar l'horari per poder atendre millor a la ciutadania, és evident que ho farem. Ho estem analitzant i de moment amb el suport telemàtic pensem que estem donant l'atenció necessària.
Gràcies, regidora. Una altra pregunta que ens acaba d'entrar també a través del xat del canal de YouTube és si podríem parlar sobre la prova d'oci nocturn. Entenc que ja n'hem parlat dues vegades i hauria quedat resposta a aquesta pregunta. També ens demanen si s'ha pensat com agilitzar el fet de la venda de targetes d'autobús per la gent gran i vinculat també a l'àmbit de la mobilitat, si el regidor de mobilitat ens podria explicar en quin punt està ara el projecte de vianalització de la Fragata.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda. Doncs, com ja hauran vist, durant aquests dies de Setmana Santa, el que hem fet és apretar més en aquest tema. Si s'hi fixen, a partir del carrer Bassa Rodona, a baix del passeig, ja hi ha les senyals que ens indiquen quins són els únics vehicles que poden entrar en aquest sector. Sí que és veritat que en aquest moment hi ha una mica més de flexibilitat per anar agafant una mica el ritme d'aquesta manera de fer-ho i per Setmana Santa es va fer una utilització intensiva d'aquest tema. És veritat que en aquest moment, quan tenim una afluència important de persones, aquell sector, des de Bassa Rodona fins al final de la Fragata, es veu que és bastant incompatible el trànsit rodat amb el peatonal. Per tant, el que estem intentant és que sigui prioritat la peatonalització. Amb això, com ja hem pogut veure, tant com es va fer amb el carril bici i tal, nosaltres apostem per un tipus de mobilitat en la zona centre més tranquil, i amb això anem fent. I fem petites proves, anem fent petites mostres i aquesta és una de les que sí que ja ens havien compromès i que, mica en mica, cada vegada anem restringint més el trànsit en aquest punt. I altres que estem preparant, que a poc a poc ja anirem explicant també. Gràcies.
Gràcies, regidor. No sé si podria puntualitzar pel que fa a la pregunta que ens demanaven és sobre vinculat al projecte de vianalització vinculat a mesures Covid per tal de garantir el distanciament adequat entre les persones. Regidor, no sé si voldria fer un esment sobre això.
No, més que res per això. Estem intentant treure el que són vehicles de segons quines zones perquè les voreres siguin més amples. És a dir, per exemple, aquest sector que estàvem concretant de la Fragata, el que fem és que en comptes d'utilitzar només les voreres, utilitzar tota la calçada com a zona de trànsit, amb la qual cosa així aconseguim esponjar més la gent. Si tenim més zones per passejar, són més metres quadrats, ens podem esponjar més. Tot i que quan hi ha un augment considerable de gent, com ha sigut aquests dies festius, és complicat.
Gràcies, regidor. Una altra pregunta que ens està arribant ara mateix també a través del xat de YouTube és que si ens podrien explicar què fan els mesuradors de CO2 als centres educatius i als edificis municipals. Regidora de Salut Pública, en aquest cas, si pot respondre sobre la finalitat d'aquestes eines.
La finalitat del mesurador de CO2 és mesurar la qualitat de l'aire. Per què volem mesurar la qualitat de l'aire? Perquè si una persona està infectada, exhala el virus conjuntament amb el CO2. Per tant, si potencialment hi ha un infectat, com més CO2 hi ha en una aula o en una sala, més risc de contagi del virus hi ha. Per tant, aquests mesuradors el que ens diuen és en quin moment hem de ventilar i durant quanta estona hem de ventilar una estança. En aquest cas, una escola van ser la destinació prioritària i després els equipaments municipals, bueno, els edificis municipals, que és on atenem ciutadania i on hi ha els treballadors municipals que, malgrat tenen mascaretes i tot, doncs, bueno, no ens estem de posar una mesura de seguretat més per garantir la salut tant dels infants de la vila com dels treballadors municipals.
Moltes gràcies. També ens demanen si podem avançar en la mesura en el que puguem, quin serà el format de festa major.
Doncs, bona tarda a totes i a tots els que ens esteu seguint. Doncs ara mateix no puc dir res. Aviat ens reunirem amb la comissió de festa major, la qual ens farà arribar les seves propostes i a partir d'aquí doncs treballarem per saber si aquestes es poden dur a terme o no. Sí que podem dir que estem contents perquè els punts 18 i 19 de la resolució del Procicat que van fer caure actes previstos pel Carnaval doncs han desaparegut i per tant doncs ara ens deixen fer alguna activitat més. I aquests punts que han caigut el que permetran és que també a Corpus doncs, es pugui veure alguna coseta més de la que es va veure l'any 2020. No? Per tant, doncs, esperem que per Festa Major es puguin realitzar algunes activitats, es puguin fer alguns actes més que el 2020. Segur que sí, que serà així. I esperem que de cara al 2022 doncs, bueno, tornem a la normalitat i les sitgetanes i sitgetans doncs, podem gaudir de les nostres festes com tots les coneixem. Gràcies.
La darrera pregunta que ens acaba d'entrar és per a la regidora d'habitatge. Ens demanen si es pot donar més detalls sobre les ajudes d'inspecció tècniques d'edificis, sobre les ITES.
Gràcies, Roser. Doncs bé, de fet, aquesta és una convocatòria que ha sortit fa ben poc i estarà oberta durant 2 mesos per a totes aquelles comunitats que vulguin, que tinguin més de 45 anys i que, per tant, poden accedir a aquesta tipologia de tràmit. I, per tant, el que farem és, d'alguna manera, ajudar-les a que puguin fer aquestes inspeccions, tant les inspeccions tècniques d'edifici, que marquen doncs, quins són aquells aspectes o aquelles patologies que caldria actuar-hi i, per tant, fer actuacions de rehabilitació en els edificis, per tal de tenir un parc més conservat d'habitatge al municipi i, per altra banda, també donar suport a les certificacions energètiques. I, per tant, aquest conjunt d'inspeccions tècniques d'edificis i certificacions energètiques ens donen el que s'anomena l'informe d'avaluació dels edificis. Una mica és l'objectiu, no? Aleshores, poden presentar la seva sol·licitud a través del web municipal, a la seva electrònica, hi ha actiu, hi ha un tràmit específic i la idea és que aquesta sigui una primera convocatòria que a poc es vagi ampliant perquè forma part, de fet, d'unes bases molt més àmplies d'ajuts a la rehabilitació arquitectònica i energètica, on tenim previst també fer convocatòries que integrin altres elements de rehabilitació, d'accessibilitat, d'eficiència energètica, etcètera, etcètera, que a poc en els propers anys anirem ampliant.
Gràcies, regidora. Fins aquí, de moment, les preguntes que ens ha fet arribar la ciutadania a través dels diferents canals. Les hem aplegat totes per tal de poder donar el màxim número de respostes. Estic mirant per veure si mentre vaig parlant n'entren alguna i podríem aprofitar. Fins aquí, doncs, les preguntes. Em diuen que no hem contestat el tema de les targetes de bus que actualment s'han de demanar cita prèvia a l'OAC, regidor de mobilitat. Si pogués puntualitzar aquesta pregunta que ens insisteixen a través del chat de YouTube per acabar de remarcar en quin punt estem, doncs, li agrairíem.
Diria que això ens ho contestarà més bé la regidora Almirall amb el tema de l'OAC, que sé que estàvem preparant un circuit de...
Disculpi'm, sí.
Sí, ens hem adonat de la necessitat de crear un circuit propi per les targetes de la gent gran. O sigui, que, no, que estem creant un procediment només per la sol·licitud de les targetes, perquè és, una, és un tema que és molt ràpid, però que si l'hem d'incloure dintre el circuit de la cita prèvia, se'ls endarrereix molt en el temps. Per tant, espero ben aviat poder anunciar que ja l'adquisició de les targetes del bus urbà aniran per un procediment diferenciat i específic només per aquest cas.
Perfecte, regidora. Doncs ara sí, diria que no se'ns ha quedat cap més pregunta per respondre. Moltíssimes gràcies a totes les persones que ens han fet arribar els seus dubtes, els seus, les seves propostes, els seus suggeriments a través dels diferents canals. I ara sí, li passaria la paraula a l'alcaldessa de Sitges per tal de cloure aquesta primera sessió participativa en el marc de les jornades d'ISUMES.
Moltes gràcies, Roser. Doncs bé, per acabar, només agrair-vos a tots i a totes que heu seguit aquesta audiència pública, als espectadors que heu seguit des de les vostres cases. També agrair a tots els regidors i regidores per les vostres respostes i per haver donat compliment a totes les preguntes que es feien. Agrair també a la regidoria de participació, a tots els tècnics que heu treballat per fer-ho possible, bé, i a tots els que esteu aquí que heu i que no us veieu, però que gràcies a ells es fa possible aquestes audiències. Per nosaltres, pel Govern de Sitges, és força important fer aquestes audiències públiques, tal com he dit al principi, per retre compte, per escoltar la ciutadania, i entenem que són formats nous que també han sorgit arrel de la pandèmia, però que, de fet, cal que ens hi anem acostumant i que els anem utilitzant per continuar fent audiències públiques, per continuar donant la paraula a la ciutadania i per continuar donant resposta a tots aquells dubtes i suggeriments que tingueu. Per tant, així també us convoco ja a la propera sessió que es farà, que serà aquest dimecres, 14 d'abril, a les 6 de la tarda també, que es farà una audiència pública. En aquest moment serà per presentar uns projectes culturals, concretament el projecte previst per l'escorxador i pel patronat. Per tant, serà una audiència pública dedicada en l'àmbit cultural i dedicada sobretot en aquests dos projectes, que ens agradarà molt també escoltar-vos a tots i a totes i ens agradarà també escoltar la regidoria de Cultura perquè ens faci aquesta presentació. Així que moltíssimes gràcies a tothom i ens veiem a la propera. Moltes gràcies.